Catalunya Ràdio. Les notícies de les 8.
Bona tarda, us parla Sergi Molero quan són les 6 en punt de la tarda. I comencem aquest repàs de notícies explicant-vos que hi ha 9 morts i almenys 300 ferits en la segona onada d'explosions en aparells de comunicació a les zones controlades per Hezbollah al Líban, segons fonts mèdiques del país. En aquest cas haurien explotat walkie-talkies que s'havien comprat per les mateixes dates que els busca persones que van explotar ahir i que van deixar 12 morts i milers de ferits. Anem a Jerusalem, Roger Oliver.
La nova onada d'explosions s'ha produït a diferents punts del Líban. En aquest cas, el que ha detonat són walkie-talkies, que, com els buscapersones que van esclatar ahir, també haurien estat adquirits per Hezbollah fa uns mesos. Hi ha més d'un centenar de ferits, sobretot a les mans i l'abdomen. Una de les explosions ha tingut lloc a Dahiye, el feu de la milícia xiïta al sud de Beirut, durant l'enterrament de 4 dels morts d'ahir. Hi ha hagut escenes de pànic i ara es mira qualsevol dispositiu de comunicació com un objecte perillós. Entre els atacs d'ahir i avui, sembla que el Mossad, a qui s'atribueix l'autoria dels fets, hauria aconseguit sabotejar la capacitat de comunicació de Hezbollah. La milícia xiïta proiraniana ha llançat almenys una vintena de coets contra el nord d'Israel. Diu que l'objectiu era una base militar. No hi ha hagut ferits. L'exèrcit israelià assegura que està preparat al màxim per una ofensiva al Líban. Roser Oliver Olivella, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
Gràcies, Roser. I sobre aquesta qüestió, l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón, ha explicat al programa La Tarda de Catalunya Ràdio que aquestes onades d'explosions provocaran una escalada d'aquest tipus d'atacs.
És una nova via que s'ha obert, que molts dels grups criminals probablement comencin a intentar utilitzar i emprar aquesta tècnica, i jo crec que sí, que s'està obrint una nova forma de poder-ho fer. I, de fet, aquest atac passarà segur als llibres d'intel·ligència que tots dintre d'uns anys estarem llegint. Això de ben segur.
Més notícies, Marta Cristià.
Els últims 4 anys s'han duplicat les consultes psicològiques de persones que practiquen chemsex, el sexe sota els efectes de les drogues. Són dades facilitades per Checkpoint, que és el centre de referència en malalties de transmissió sexual a Catalunya. Concretament, el 2020 es van atendre 116 casos que requerien seguiment psicològic a causa de l'addicció a les drogues i al sexe. I l'any passat van ser 230 persones, tots homes que tenen sexe amb homes. Una tendència que, segons el psicòleg de Checkpoint, Antoni Gata, anirà a més els pròxims anys. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Mentre tu tinguis la possibilitat de poder tenir un emissor i de poder tenir un...
Les drogues que són altament addictives, com la metamfetamina o la mefedrona, els efectes que tenen van de les 6 hores a les més de 12 hores. Per tant, és complicat controlar la pràctica o el consum. I el que estem veient és que moltes persones, entre el 50% de les persones que consumeixen, presenten algun trastorn d'ansietat, ideació suïcida pràcticament un 20%, i depressions més del 60%.
Segons Checkpoint, es calcula que un 20% del col·lectiu LGTBI practica aquest tipus de sexe amb drogues.
L'històric fabricant nord-americà de carmanyoles de plàstic, Tupperware, que ha donat nom als recipients per guardar o transportar menjar, tanca el negoci després de gairebé 80 anys. La firma, amb deutes de 700 milions de dòlars, ha engegat un procés de fallida. Les seves vendes han caigut en picat davant la competència en un mercat creixent.
Lucía Fumero inaugurarà el Mercat de Música Viva de Vic a les 7 de la tarda amb un concert a l'Atlàntida. El mercat, però, bull d'activitat des d'aquest matí. Vic, Marc Ruiz.
Al matí, els artistes aprofiten el mercat per mostrar les seves novetats als professionals del sector i és el moment de descobrir el que es courà als escenaris durant l'any i de veure propostes interessants com la de la catalano-brasilera Ana Mina. El seu blues empaltat de música brasilera i molt de jazz ha seduït bona part del públic. Pel seu pròxim disc, Ana Mina està acompanyada d'una banda de jazz amb bateria, guitarra, contrabaix, clarinet, trompeta, saxo baix, teclats i veu. Una música que inclou poesia catalana a les lletres, com explica Catalunya Ràdio.
És literalment veritat, en el meu cas, això de que la música m'ha salvat la vida, però és que els llibres també. Els ancestres els tinc molt presents. I hi ha ancestres que són familiars, hi ha ancestres que venen del Brasil, hi ha ancestres que venen de l'Àfrica, diguéssim, més llunyana, que no sé de quines parts. però també hi ha Víctor Català, també hi ha els llibres, també hi ha, bueno, hi ha Joan Fuster, també, en unes cançons.
Galgo Lento, Caral Laoz, Oye Salara i Pablo Selnick també han ofert els seus darrers treballs als professionals del sector aquest matí. El Mercat de Música Viva de Vic, que arrenca avui, i continuarà en marxa fins dissabte.
Esport, Sergi Andreu.
El Girona debuta avui a la Lliga de Campions. Ho fa al camp del PSG francès a partir de les 9. La transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio començarà mitja hora abans, a 9:15, i a aquesta hora ja podem anar a París per saber com ho viuen els aficionats, que en són uns quants, que s'han desplaçat fins a la capital francesa. Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda. Doncs ara mateix concentració de l'afició gironina a pocs metres de l'estadi del Paris Saint-Germain. Es compta que aproximadament hi haurà uns 1.000 aficionats que han anat arribant, alguns amb autocar, alguns amb avió, alguns faran nit, alguns que marxaran. Així sona l'afició gironina ara mateix, en directe aquí a París, tenyint de blanc i vermell i disposats a viure un moment històric que serà aquest debut del Girona a la Lliga de Campions. Recordem el partit a partir de les 9, PSG, Girona, Xavi Soler, Catalunya Ràdio, París.
El Barça jugarà demà al camp del Mònaco. La novetat a la convocatòria és l'entrada d'Ansu Fati. El davanter està recuperat dels problemes que tenia al peu i ha entrat en una llista per primera vegada des que va tornar de la sessió del Brighton aquest estiu. A primera divisió aquest vespre a les 7 juga el Betis Getafe, partit pendent de la jornada 3. El Mundial de Futbol Sala, en joc l'Espanya 4, Nova Zelanda 1, ja a la segona part. I el Mundial d'Hockey Patins de Novara, duel entre Espanya i Itàlia, doble enfrontament. El combinat femení juga a les 7 i el masculí a les 9.
Fins aquí les notícies. El Catalunya Nit guanya una hora. Des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Tarda moguda a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara us parlarem d'un cas greu dintre del qual tenim, entre cometes, una bona notícia. A veure, us explico. És una notícia en relació a la dona de Santa Coloma de Gramenet, que recordareu, dilluns va patir una agressió per part de la seva parella que li va amputar una mà. Doncs bé, els metges de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on estava ingressada, li han pogut reconstruir aquesta mà, li han pogut recosir aquesta mà, reimplantar-la. La notícia l'ha donada aquest matí la periodista i col·laboradora de la tarda de Catalunya Ràdio, l'Anna Ponsí. Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Déu-n'hi-do, ens ha sorprès aquesta notícia, aquesta reimplantació de la mà. Això ha estat força ràpid, perquè dilluns l'agressió, dimarts l'agressor detingut, avui els metges li han pogut reimplantar la mà a la víctima. Com va anar tot plegat? Explica'ns el cas des de l'inici, si et sembla.
Com molt bé deies, això comença aquest dilluns, quan la seva parella, exparella, no sabem encara quin tipus de vinculació final acaben tenint, però sí que és cert que ell havia marxat del domicili que compartien doncs, feia uns dies, i la qüestió és que es torna a presentar a casa, truca a la porta, i quan ella apareix, ell, segons la investigació i segons ell mateix ha dit també en uns vídeos a les xarxes, doncs, el que fa és reprendre-la, insultar-la, maltractar-la i li clava un ganivet en principi a l'esquena. Llavors, possiblement, i això encara la investigació ho ha d'acabar d'aclarir, en un intent ella de defensar-se, posar la mà al davant, i aleshores ell amb el ganivet li secciona literalment tota aquesta mà, la mà esquerra concretament, i marxa, fuig del lloc. No? A partir d'aquí es produeix, com et pots imaginar, una situació de molta gravetat. Aquesta dona més està acompanyada de la seva filla de només 5 anys. Però aquest individu es vol emportar la nena, però la nena s'arrapa la mare per quedar-se amb ella, i la qüestió és que ella surt demanant ajut, i just al costat de la casa, d'aquest bloc, hi ha un bar. Mm-hmm. I en aquest bar hi ha uns treballadors que de seguida doncs, l'ajuden, truquen al 112 perquè arribi l'ambulància, li fan un torniquet d'emergència doncs, per aturar-li l'hemorràgia que li està sortint, en aquest cas, del canell on, on hi havia la mà, i tenen sortosament, no? En aquest cas, la gran voluntat d'intentar salvar aquesta mà. Llavors van corrents, la recullen i la posen en unes bosses i la posen amb gel per poder conservar-la. D'aquí doncs, arriba l'ambulància, tot això es pot imaginar, tot és molt de pressa, hi ha força caos, i llavors s'emporten aquesta dona ferida doncs, greu en aquesta mà i la mà també amb ella, evidentment. I llavors doncs, se l'emporten cap a l'Hospital Can Ruti de Badalona i des d'allà, de la gravetat, i sabent també que l'Hospital Parc Taulí de Sabadell doncs, té uns cirurgians doncs, que són molt bons justament amb aquest tipus de reconstruccions, la deriven ràpidament cap allà i evidentment, doncs, entra ja a quiròfan.
Anna, algun d'aquests treballadors que assisteixen a la víctima tenia coneixements de medicina? Perquè, clar, la reacció és molt ràpida i una intuïció com molt encertada.
Doncs mira, em sap greu dir-te que ho desconec totalment, però el que sí que és cert és que tenen aquesta intuïció de que allà han de fer alguna cosa. Jo crec que és força comú, perquè ho conec d'altres situacions que hi ha hagut en què s'han produït amputacions, que sí que hi ha aquesta idea de dir intentem salvar-ho. O sigui, no sé si ho aconseguirem, però ho hem d'intentar. Recordo una víctima d'una agressió sexual molt brutal a davant del Museu Marítim de Barcelona, ja fa uns anys, que l'agressor li va arrencar amb una mossegada a l'orella i les persones que hi havia, en aquest cas van ser policies, que evidentment tenen coneixements, també van preservar aquesta orella perquè poguessin implantar-la davant de la possibilitat doncs, que hi hagi això, la sort que un bon metge sàpiga fer aquesta feina.
Ara de seguida parlarem amb la doctora Corona Poi, cirurgiana, metgessa especialista i responsable d'aquest equip d'implants del Servei de Traumatologia de l'Hospital Parc Taulí que han fet aquesta reimplantació. Anna, l'agressor, això passa dilluns, l'agressor es lliura ell mateix dimarts. Què se'n sap?
El que passa a partir d'aquesta agressió tan brutal en què la policia, els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Gramenet s'assabenten doncs que a més a més hi ha hagut aquesta amputació total d'una mà. Evidentment, com en aquests casos, doncs, es posen a investigar ràpidament. Hi ha un testimoni que ha vist aquest individu, que sembla ser que potser el reconeix, i a partir d'aquí la policia, a través també de qui és la víctima i del seu entorn, creu saber qui pot ser l'autor. Llavors, a partir d'aquí es posen doncs, a buscar tots els domicilis on pot estar amagada aquesta persona. Davant d'aquesta pressió policial, podríem dir, tan important, tan intensa, arriba un punt que algú li diu, escolta, t'estan buscant, i arribarà un moment que et trobaran, perquè tampoc pot fugir no? tan fàcilment d'aquí del país, doncs s'entrega. Se'n va a la comissaria de Nou Barris dels Mossos, a Barcelona, i s'entreguen. I llavors és la comissaria de Nou Barris la que fa el traspàs d'aquest detingut a la policia, en aquest cas a la unitat d'investigació bàsica de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet. I aquest individu, a hores d'ara, està a les garjoles d'aquesta comissaria, pendent de passar a disposició judicial. Es calcula que possiblement ho farà divendres, quan estigui tancat també tot l'atestat.
Podem escoltar un àudio, oi, del mateix agressor, Anna? Què escoltarem?
Mira, això és un àudio que s'ha pogut recuperar també per part de la policia i per part d'algunes persones que el seguien. Ell, en el seu estat de WhatsApp, penja una sèrie de vídeos en els que vol justificar, que és injustificable, la seva actuació. Llavors, ell el que diu és que la seva parella és probablement, doncs això, li està sent infidel amb el lampista que està instal·lant la banyera en el seu domicili i que això, aquesta suposada infidelitat, l'hauria fet o s'hauria produït davant de la seva filla de 5 anys, que és filla de la parella, de tots dos. Llavors, ell el que explica, i ho sentirem ara, és que això és molt greu, que això no ho pot tolerar, que aquest senyor és equatorià i que això en el seu país, això, evidentment, ha d'acabar amb la mort de la persona. Aquest és el fragment.
Porque mi mujer me es infiel delante de mi hija. ¿Vale? De una niña de 5 años, hija de puta. No sé lo que vi. Perdí el control. Yo no permito esto.
¿Eres el hermano de ella?
De donde yo vengo, si él fue. De donde vengo yo. Esa mujer debería estar muerta. Por perras. ¿Cómo puede ser posible, tío? ¿Cómo puede ser posible? Me jode que lo hizo con una frialdad de cojones de frente de mis hijas. Yo ya sabía que ya me estaba siendo infiel. Y ya se lo había comentado a muchos amigos. Siempre me tomaba como loco. ¿Sabes? Siempre me tomaba como loco, como yo fumaba una vaina. Pero yo no.
Yo no estaba loco.
Déu-n'hi-do, eh?
És una reacció bastant, no sé com dir-ne, la veritat és que no la qualificaria, però en tot cas sí que li servirà a la policia també com una prova, si es pot considerar prova, indici, digue-li com vulguis, tant el fet que s'entregués com el fet doncs, que ell mateix en un vídeo penjat a la seva pròpia xarxa de WhatsApp, no? que és, té una identitat, això, i a més surt amb la cara en aquest vídeo justificant lo injustificable, doncs al final tot això aporta elements a la investigació perquè en un futur hi acabi havent una condemna pel que va fer.
Anna, tenia antecedents aquesta persona?
Sí, té antecedents per furt.
Per tant, no hi havia cap denúncia per maltractament previ, eh?
No hi havia cap denúncia, però la policia, doncs això, interrogant el seu entorn, la família, veient una mica doncs, tot el que havia passat, s'interessa per saber quina era la vida que portaven aquestes dues persones i el que sap en aquest moment és que ell la maltractava física i psicològicament i que la menyspreava de manera deliberada. A més, és una persona que, segons també ha pogut investigar la policia, consumeix drogues amb una addicció i una persona doncs, que està molt enganxada a això i que bé, a vegades s'utilitza també això no? com a excusa per dir, doncs mira, perdo els papers i faig això, no? Ja veurem a nivell judicial això clar. Si acaba sent un atenuant, perquè tampoc està tan clar que quan actués d'aquesta manera anés sota els efectes d'alguna substància, això en tot cas ho haurà de dir un pèrit. Però sí que és veritat que hi ha aquesta circumstància i sí que és veritat que ella hi ha estat, segons l'entorn, maltractada, però no hi havia cap denúncia, no consta cap denúncia d'ella contra ell.
Ara mateix aquest individu es troba als calabossos dels Mossos pendents de passar a disposició judicial, oi?
Exactament. Està a la comissaria de Santa Coloma de Gramenet. La policia està acabant d'elaborar l'atestat, que l'entregarà doncs, al jutjat. I, d'alguna manera, el que voldrà o que creiem que reflectirà és que aquesta persona doncs, hauria d'estar imputada d'un delicte d'intent d'homicidi. Uh-huh. És veritat que hi ha un delicte de lesions molt greu, però en aquest cas la policia és probable que acabi tipificant o considerant que estem davant d'un intent d'homicidi per la manera doncs, com actua, no? Uh-huh. I és sorpresiva, arribant a la casa, a domicili familiar i amb aquesta lesió tan i tan greu, perquè de fet el Codi Penal té un apartat, un dels articles, que parla de lesions molt greus, de lesions molt agreujades en cas de que tu amputis justament un òrgan o un membre important. Això sobretot està pensat pels casos de mutilació genital femenina, però també s'aplica en d'altres casos en el que pugui passar això, és a dir, que t'amputen doncs, una mà, un peu, qualsevol part del teu cos, extremitat o òrgan que sigui important doncs, per la teva vida. I és evident que, malgrat la feina ingent que deuen haver fet els cirurgians del Parc Taulí, s'haurà de veure també uh-huh. com reacciona aquesta mà implantada novament, si podrà fer servir la mà amb normalitat, que això al final sempre deixa unes seqüeles, i les seqüeles són el que després els forenses valoren per veure tot plegat com evoluciona.
Uh-huh. Ara, Anna, em deies que en principi és un clar delicte de lesions, però que potser se li imputa un intent d'homicidi. Quina pena li pot caure, si fos en aquest segon cas?
Clar, estem parlant de penes més elevades. És a dir, les lesions agreujades que et comentava ara poden anar dels 6 als 12 anys de presó. En el cas de temptativa d'homicidi podria arribar fins als 10 anys, però clar, tu saps que això al final també és una forquilla i que cada jutge acaba ponderant a l'hora de dictar sentència. Justament, recentment, acabem de conèixer el cas de l'Àngela Dobrowski, la dona de Mainat, que finalment no se li ha imposat la pena de 13 anys que demanava la fiscalia i l'acusació per un intent d'assassinat, i ha acabat amb unes lesions agreujades perquè el tribunal al final ha considerat que ella en un moment determinat truca a l'ambulància i, per tant, hi ha hagut dolo per matar-lo, però ha desistit a última hora. I això al final ha acabat estant un delicte de lesions greus, que va, en aquest cas, quan no hi ha aquesta amputació que estàvem dient ara, dels 3 als 5 anys. I en el cas de la Drobolski s'ha fet cap a la banda alta, és a dir, 4 anys i mig. En el cas aquest, veurem en el futur com evoluciona tot plegat i quan arribi judici com es determina.
Déu-n'hi-do. Anna Ponsí, col·laboradora de la tarda de Catalunya Ràdio, infinites gràcies per aquest informe exhaustiu d'aquest cas d'aquesta dona de Santa Coloma de Gramenet agredida per la seva parella / exparella. Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Anna.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
I ara, si us sembla, abordem la part mèdica, perquè parlem amb la cirurgiana Corona Poi. Ella és especialista i és responsable de l'equip d'implants del Servei de Traumatologia de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, que són qui han realitzat la implantació d'aquesta mà, la reimplantació d'aquesta mà a aquesta víctima. Bona tarda, doctora Poi.
Bona tarda.
Vostè ha format part de l'equip que li ha, diguem, reimplantat la mà a aquesta víctima. Pregunta que li faig, com està la pacient?
Sí, formo part d'aquest grup. Som un grup de 6 cirurgians ortopedes que ens dediquem a la cirurgia del reimplant. 2 companys meus són els que van realitzar aquest reimplant, que en principi presenta una evolució favorable i un pronòstic ara per ara reservat.
D'acord. Ara hem sentit, ens explicava l'Anna Ponsí, la rapidíssima actuació del personal del bar, que van posar la mà en fred en unes bosses determinades, li van fer una espècie de bloqueig en el canell que estava sagnant. Van actuar correctament? S'ha d'actuar així en aquests casos?
Jo crec que sí, que d'entrada l'enhorabona, no? Perquè és una situació que per ells no és l'habitual. Veure un fragment amputat, ja sigui un dit, una mà, no ha de ser una cosa agradable per a algú que no estigui acostumat. Aleshores, una mica el protocol que s'ha de fer, i que jo crec que ells van fer bé, el més important és anar a buscar el fragment amputat. És molt freqüent nosaltres que rebem trucades del SEM o dels hospitals, i entre moltes de les preguntes que fem abans d'acceptar un reimplant és preguntar si hi ha membre a reimplantar, o sigui, si s'ha trobat aquest membre. Uh-huh. O sigui, que el personal del bar va actuar de manera correcta, va anar a buscar el membre amputat, i la manera més correcta o ideal per preservar un membre amputat és mantenir-lo el més net possible, si disposem de gasses estèrils, amb gasses estèrils, si no amb algun drap, tovalló que estigui net, posar-lo dins d'una bossa de plàstic, i aquesta bossa de plàstic dins d'un recipient més gran, que contingui aigua i gel. La temperatura ideal, diuen que hauria de ser sobre uns 4 graus, però bueno, la idea és que no s'ha de mantenir el membre en contacte directe amb el gel, perquè el gel crema el que és el fragment que nosaltres hem d'intentar reimplantar. Però en general crec que se'ls ha de donar l'enhorabona pel fet d'haver actuat i d'haver anat a buscar la mà.
Per tant, ja ho sabeu, si malauradament mai us trobeu en una situació similar, el fragment ha d'estar en aquesta bossa, i aquesta bossa a la vegada en un recipient més gran, amb aigua i gel, no només en contacte directe amb el gel, perquè si no es cremen aquests teixits.
És molt important.
Quanta estona pot estar un membre amputat o separat sense congelar i que us permeti reimplantar-lo?
Això és molt variable. Com a norma general, nosaltres el que més reimplantem són dits. Uh-huh. Els dits no tenen musculatura, per tant, suporten un temps de no estar reimplantats més llarg, que, per exemple, en aquest cas, una mà, en la que hi ha molta musculatura, el temps per reimplantar-lo és menor. Vale? Tot i que important i molt important és el sistema en què s'hagi congelat el membre, o sigui que es mantingui el membre, no que es congeli, perdó.
Doctora Poi, no sé si... és una mica violenta, aquesta pregunta, però no sé si la manera com s'hagi amputat, en el cas vostè em parlava de dits, si no és un tall net, es pot reimplantar igualment un membre? O
el mecanisme... Hi ha molts mecanismes que influeixen amb el... O sigui, hi ha molts temes que influeixen en el reimplant. Un d'ells és el pacient, evidentment, si es tracta de pacients més joves, l'edat, si són fumadors, no fumadors, i un altre aspecte molt important és el mecanisme lesional. No és el mateix un tall net amb un ganivet, que és el menys freqüents que ens trobem, com un tall, per exemple, amb una serra radial, que és el que més acostumats
més
estem a veure. Sí, és el més habitual. La serra radial crea un mecanisme de destrucció molt important tant en el nivell amputat com en el nivell que es manté a prop del pacient, o sigui, com en el segment que no ha estat amputat. És una destrucció massiva. Nosaltres a vegades fem servir el terme quan és un magma de coses, que és una mà tipus hamburguesa, perquè és molt difícil identificar les estructures.
Ostres, mà tipus hamburguesa, eh? M'imagino que la majoria d'amputacions, ara vostè feia referència a radials, la majoria d'amputacions que vostès veuen, ara em parlava de dits, la majoria deuen ser accidents laborals, no?
Sí, un percentatge molt alt és accident laboral. Sobretot accident laboral en l'àmbit que potser no està treballant, sinó que està fent reparacions a casa o a casa d'un amic, que potser és quan baixen una miqueta, no, el nivell de guàrdia o de precaució.
Ara em parlaves d'aquesta mà hamburguesa en el cas de les radials i em deies que potser en el cas dels ganivets el seu tall més net era més fàcil de reimplantar. Estem parlant del cas que ens trobem avui, no?
Més fàcil de reimplantar no ho diríem, perquè la cirurgia és complexa. Diríem que manté unes estructures més íntegres. Per tant, ens és més fàcil identificar aquestes estructures.
Des del desconeixement, clar, moltes persones ens preguntem quina és la part més complicada, no? Vostè ara parlava de que els dits són més fàcil... Més fàcil, no, perdona, que no vull fer servir aquesta nomenclatura. Que no tenen múscul, no sé si això facilita, no sé si la part més complicada és reimplantar l'os, els tendons, les articulacions...
Jo crec que hem de tenir... És una cirurgia complexa, és una cirurgia llarga. Nosaltres, per sort, formem part de la unitat de reimplants del Parc Taulí. És una unitat que fa molts anys que funciona, amb un històric, evidentment, molt important. Crec que hi ha gent dins d'aquesta unitat que té molta experiència i això fa que tinguem uns protocols i una manera de la cirurgia molt estandarditzada de fer i que fa que afrontem aquesta cirurgia amb una etiqueta més de tranquil·litat. De totes maneres, tampoc no em vull oblidar que a part d'un segment que nosaltres hem de reimplantar hi ha un pacient a darrere, que també és molt important, doncs, el suport que ens dona l'equip de traumatologia, els nostres companys, així com altres especialitats dins de l'hospital del Parc Taulí. Tot i així, no neguem que és una cirurgia complexa, però que la tenim bastant estandarditzada.
Doctora Poi, quan pot durar una operació de reimplantació de les característiques com la que estem parlant avui? Entenc que un dit té menys durada que una mà, o potser estigui inferenciant incorrectament?
No, és diferent quan parlem d'un sol dit, que normalment acostumem a parlar del dit polze, que és el primer dit de la mà. Acostumem a parlar d'unes cirurgies de 4 a 5 hores, evidentment més dits doncs, sumem més hores, i una cirurgia pot arribar a durar fins a 12 hores.
Ostres, Déu-n'hi-do. I la recuperació, perquè ara parlàvem amb la periodista Anna Ponsí, que ens ha posat el cas, que ens ha fet un F5 d'aquest cas que ens atanya avui, i ens deia que, clar, depèn de la recuperació i de les seqüeles que pugui tenir aquesta víctima, també dependrà el judici que se'n faci del seu agressor. Quan pot trigar una recuperació d'aquestes característiques i es pot recuperar?
Una recuperació del 100% no la podem recuperar mai, perquè hi ha moltes estructures lesionades i és molt complexa. Aleshores, abans d'entrar en aquest tipus de cirurgia, sempre és molt important informar el pacient del que ens enfrontem. Són cirurgies llargues, les cirurgies inicials són llargues, sempre acostumem a tenir cirurgies de revisió, entre dues, tres cirurgies de revisió, un temps d'hospitalització de mes i mig, més un temps de recuperació entre l'any i 2 anys. I tenint en compte que mai tindran una mà com la que tenien.
Déu-n'hi-do. Doctora Corona Poi, cirurgiana, metgessa especialista i responsable d'aquest equip d'implants del Servei de Traumatologia de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, que avui han fet aquesta reimplantació duríssima i dificilíssima, també tenint en compte que, com deia vostè, al costat d'un membre amputat hi ha un pacient amb un històric, i en aquest cas tremendo i realment tristíssim. Doctora Corona Poi, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies també a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar la nostra feina.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Fem una pausa i a la tornada, psicologia, amb l'Helena Puigguitart.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Comença una nova temporada de Simfònics al Palau amb el concert per a piano número 2 de Rachmaninov, a càrrec d'Albert Guinovart i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig.
A més, gaudeix de l'obra de Mussorgsky, Quadres d'una exposició. Divendres 20 de setembre a la Faràndula de Sabadell i diumenge 22 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Els joves també competeixen a la Copa Amèrica. Fins al 26 de setembre, les futures promeses de la navegació mostren el seu talent al mar. 12 equips, molta adrenalina i un sol guanyador de la Unicredit Youth America's Cup. Baixa al litoral per viure-ho en directe. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies. Novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Nick, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba Ànima, el gran musical del Teatre Nacional de Catalunya. Un crit a la llibertat creativa de les dones i una història de superació en un món ocupat pels homes. Amb una gran companyia i una orquestra de 10 músics en directe. Fins al 27 d'octubre, al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
L'ofici d'educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre a partir de les 10 del matí, veniu a la festa dels 10 anys de l'ofici d'educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera, amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'ofici d'educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
El Catalunya Nit guanya una hora. Des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 2 minutets de 2:15 de la tarda. Helena Puigguitar, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de parlar de les 3 un dia, deies?
Exacte.
Aquí a la ràdio...
És que us veig aquí i dic...
Però ens encanta.
No, ho veig, que us va la marxa.
I abans de l'Helena Puigguitar, de seguida parlem d'aquelles persones, aquells personatges de... I jo més. Però deixa'm fer un pas per veure com està l'estat de les carreteres catalanes. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, plou, per tant, que ja m'ho imagino, eh? Rondes col·lapsades.
Sí. La ronda litoral és la que més. Pel que hem vist, on ha caigut la pluja una miqueta més intensa és a la zona més pròxima al mar. Hi ha una mica més de 10 quilòmetres de circulació lenta amb aturades des de zona franca i fins a Diagonal Mar, aproximadament, i després de Sant Adrià de Besòs, pràcticament fins al Bon Pastor, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. És la via més plena, també en direcció contrària. Hi ha una cua aquesta ja més habitual, des de la zona Fòrum i fins la Barcelona en direcció al Nus del Llobregat. I la ronda a dalt, doncs sí, també molt plena. Hi ha lentitud i aturades també al llarg d'uns 7 o 8 quilòmetres des d'Esplugues i fins la Vall d'Hebron en direcció al Nus de la Trinitat. Els accessos a Barcelona, doncs, amb cues més o menys habituals. La via més complicada és la C58, amb cua des de Montcada i Reixac i fins l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat.
Clar, és que ara està plovent a Barcelona i al Pla de l'Estany, que no ens l'oblidem, però vaja, la zona àrea metropolitana de Barcelona, horari d'escoles, combinació perfecta, oi, Mariluz?
Exacte, és el que passa. Hi ha molt volum de trànsit, a sobre plou, doncs ja tenim la combinació
el
ideal.
Combo.
Però no ha passat res de greu. Per tant,
bé.
Molta paciència perquè no ha passat res de greu i, per tant, anar amb compte perquè no passi res.
Mariluz García, moltes gràcies. Una abraçada.
A tu, una abraçada.
És dimecres, passen 4 minutets de 6:45 de la tarda i arriba l'hora de parlar de psicologia amb l'Helena Puig-Guitart. Aquesta setmana, Helena, el tema te l'hem proposat nosaltres. Bé, de fet no l'hem proposat ni nosaltres ni tu. Ens ha arribat una mica. La idea ens la va donar la Laura Grau, perquè dilluns, a l'última i marxem, ens va explicar que hi havia un tipus de persones que no són de fiar. Són les persones i jo més.
És igual que tothom estigui a punt de morir-se, que aquesta persona sempre estarà pitjor que tota la resta.
Quina ràbia! Però a veure, tu has vingut aquí a escoltar-me o has vingut aquí a dir que tu estàs pitjor i que t'escolti jo a tu?
Exacte.
Tots coneixem com a mínim una persona de i jo més, segons la Laura Grau, són persones que es victimitzen.
Jo parlo d'un tipus de persona molt concreta que utilitza la cosa més ridícula que et pots imaginar per victimitzar-se. Oh, és que m'han portat l'entrecot massa fet, li dius tu, en un restaurant. I ella et diu, doncs mira com està el meu. No es pot ni tallar. Com a mínim el teu, mira, encara...
Helena Puig-Guitart, a veure, és així? Aquestes persones busquen victimitzar-se com són?
Jo vaig sentir la Laura, em va fer molta gràcia. Sí, busquen victimitzar-se. El que passa que hem de tornar a dividir aquestes persones en diverses persones. Hi ha persones que ho fan de forma rutinària, perquè tenen una rutina de la queixa, ni d'altres que ho fan perquè els hi costa més expressar-se, tenir el seu espai... S'intenten fer més importants, no?, per tu que les estàs escoltant, que demanen atenció.
Això és perquè no s'han sentit mai validats, o...?
Bueno, pot ser. Mm-hmm. Ha, tal com ho explicava la Laura, tendia més a aquest i jo més de les persones que estan amb la queixa contínua. I aleshores aquí el problema és la queixa. És la persona que s'ha fet addicta a la queixa. Mm-hmm. No? Aleshores l'i jo més surt de... Bueno, tu et passa això, però mira a mi què m'ha passat. Mm-hmm. Llavors estan més addictes a la queixa. Els altres, els que diríem que ho fan més de bona fe, és perquè potser de petits no han tingut el seu espai, no han estat escoltats, i són persones que necessiten de la teva atenció. I aleshores és una manera de cridar l'atenció.
Helena, en algun cas podria ser que ho facin amb bona intenció per intentar mostrar empatia, de dir, t'entenc perquè jo he viscut una cosa similar?
Sí. Jo crec que sí. El que passa que els exemples que posava la Laura eren més els que tendien a la queixa i simplement és que desconnecten, no t'escolten, s'escolten. I és molt bastant normal, bastant lògic, en el sentit que la persona que es queixa, on té posat el focus?
En ell.
A la queixa, clar. A el que em molesta, el que em toca els nassos, i per tant desconnecto del que et passa a tu, perquè és tan important el que em passa a mi, m'afecta tant, em fa enfadar tant, saps?
Un dels dubtes que se'ns va generar l'equip parlant del tema és aquestes persones, del i jo més, són narcisistes o és una altra cosa?
Jo crec que poden ser narcisistes els que fan això, però no per fer això ets un narcisista. Aquí la diferència és, jo la trobo molt, molt important i és molt encertada fer aquesta diferència. Per què? Perquè el que t'estic dient, senzillament m'he tornat un rondinaire, una rondinaire. Per què? Perquè tinc les coses difícils, perquè la vida no m'ha tractat prou bé, perquè ara mateix estic passant un mal moment i no en tinc res de narcisista, absolutament res. En canvi, el narcisista també és una persona que posa el focus en ell de forma permanent perquè el món no té zero importància, la importància la tinc jo.
Per tant, podria ser els que es queixen, els que són narcisistes i els que ho fan per un mal intent d'empatia, no?
Sí.
Bueno, empatia.
Sí, o per intentar consolar-te, és el que deies, no? Vale, Elisenda, et passa això, però fixa't a mi què m'ha passat, no? Em sembla que ell ho deia. Sí, a tu t'has separat, però a mi m'han enganyat, em sembla que la Laura deia una cosa així.
Sí, m'han enganyat.
I m'han enganyat no sé quantes vegades. Clar, aquí el que estic intentant no és fer-me jo la víctima, estic intentant que tu vegis que,
bueno, que hi ha coses
que no
pitjors,
greu,
no?
Sí, que no és tan greu, de vinga, anima't. Mm. I ho faig amb aquesta mala pata, si vols dir-ne així.
Helena, les persones, i jo més, sempre són en temes negatius? Jo estic més trist, jo estic més malalt, jo estic pitjor a la feina, sempre són en coses negatives?
Aquí sortiria més el narcisista.
Ah, a veure, explica'm això.
Per què? Perquè si tu m'estàs explicant una cosa molt bona que t'ha passat a tu i no tinc la capacitat d'empatitzar amb tu i dir-te, Elisenda, ole, que bé, et felicito, t'escolto, el que... No, et dic, sí, molt bé, Elisenda, però mira jo que he fet tal i qual i no sé què. Te n'estàs adonant que jo sóc aquí el rei del mambo, la reina del mambo. Aquí sí que és un tret molt més narcisista.
Es pot identificar, això? I sobretot corregir, és a dir, si ho identifiques ja és el primer pas, no?, per corregir-ho, això.
La mateixa persona.
Clar, ho ha de voler, no?
Perquè els de fora ho veiem. Si és en negatiu, a vegades tens gent que t'estimes molt, però que està molt instal·lada la queixa, que cansen molt, esgoten molt, xuclen molta energia, perquè, a més, no saps com ajudar-los, saps? Quan és una persona més de trets, més narcisistes així, evidentment, també acabes fins al capdamunt, però la cosa seria més de...
És una altra lliga, no?
Sí, no, intentar separar-te. No, que no té res a veure una persona que te l'estimes i veus que està molt enfonsada amb la queixa, saps? Mm. I que dius, ostres, et fa... Tens aquesta cosa, aquesta compassió, que una persona que dius, és que aquesta persona la vull el més lluny possible de la meva vida.
Posem-nos en el cas que és una persona que sí que ens estimem, però que està molt instal·lada en la queixa, que no ho fa males, però tota l'estona s'està queixant. Hi ha alguna manera de fer-los veure... O com els hem de fer veure? Fent servir dades objectives, perquè en la meva experiència ho he intentat i no serveix de res.
No?
No.
Sí, encara t'ha xuclat més energia.
I tant.
Mira, truc, que no sempre serveix, evidentment, però jo què et diria? Mai fer-los notar en el moment. Perquè en el moment que estan amb la queixa, l'emoció està molt activada. Per tant, ens costa molt més de ser més objectius. La part frontal del cervell, que és la que ens serveix per focalitzar-nos, anticipar, projectar, la que ens fa més humans, no? Aquesta part és com que està molt més baixa perquè el cervell emocional està molt alt. Si jo m'estic queixant, estic enfadat, estic trist, em sento impotent, tinc moltíssimes emocions. Si tu vens a mi i em dius, Helena, home, però jo no estic receptiva. L'emoció em fa no estar receptiva perquè no sóc capaç de veure el que m'estàs dient. No tinc capacitat d'anàlisi. En canvi, si vens i tu i jo el dissabte ens anem a caminar i em dius, mira, Helena, et volia comentar una cosa. Ostres, que de veritat, que t'estimo moltíssim i me n'adono que t'està passant això. Jo en aquell moment sí que sóc capaç d'escoltar-te.
No et poses a la defensiva, no?
Qual? Llavors, sempre intentar tenir aquestes converses fora del moment on està passant realment la cosa més aguda.
Però et requereix elevar-te una mica, no? Perquè en el moment... Igual que la persona, quan està instal·lada en la queixa, té activat aquest mecanisme de... Com has dit? Mecanisme de... No has dit queixa. Emocional, no?
Sí.
Aquesta part més emocional. Tu, quan ho estàs rebent, també t'emprenya. Per tant, també estàs en aquella part emocional. Has de tenir com molta sang freda per dir... Ara no li dic.
Totalment. Però fixa't què m'has dit tu. Jo tinc una persona que m'estimo, m'agradaria que canviés, etc etc. Per tant, tens aquest punt de consciència i tu no estàs ficada a la queixa. Per tant, de dir, vinga, planifico. Jo, Elisenda, t'ho he dit i t'ho repetiré moltes vegades. Quan les coses les aprenem de petits, ens les fan escriure, repetir, matxacar, tot. I quan volem aprendre coses d'aquestes de grans, pensem que només que perquè les pensem ja les aprendrem. No. Doncs, què em puc escriure? Em puc escriure al mòbil, el que sigui. M'agradaria això, com ho podria fer? Ho podria fer d'aquesta manera. Planificar molt més. Llavors és quan surt. Tu, que estàs molt més conscient del que està passant, és quan has de respirar, has de controlar el teu sistema nerviós i dir, vinga, el dissabte parlaré d'això, saps? I tenir aquest propòsit, com si tinguessis uns deures del col·le.
Sí,
exactament,
sí,
igual.
És que això ens passa molt, eh? No, és que a la teoria ja ho sé, ja, però per algunes coses els oficis són els oficis, no? Com més fas les coses, millor surten els oficis i qualsevol altre mecanisme. Tots portem un petit... I jo més a dins?
Home, sempre tenim dret a queixar-nos, no? Saps la psicologia que treballem la nena i el nen interior? Val, doncs aquesta queixa, aquesta cosa de rondinar, de la rebequeria, és el nen i la nena interior. Sí, tots el portem a dintre. El que passa, hi ha gent que el té molt més treballat i gent que el té molt menys treballat.
També l'altre dia parlaves de les afirmacions positives, no? Agrair les coses positives que ens havien passat. També és un mecanisme que com més ficat en la queixa estàs, més difícil és sortir-ne, no? Perquè també el teu cervell va pensant en aquella direcció.
Sí, bueno, tornem a estar una mica al mateix. Si jo estic molt ficat amb la queixa i l'emoció predominant és que estic molt enfadada, em costa molt tenir moments de consciència on pensar que he d'agrair. Però justament acabes de donar una de les eines que jo crec que són més imprescindibles quan una persona té molt el vici de queixar-se i té la voluntat, que deies tu abans, de escolta, no puc continuar així, a mi la meva parella m'ho està dient, els meus fills, qui sigui. Una de les eines seria, vinga, m'obligo cada dia al vespre amb una llibreteta que tinc a la tauleta de nit a apuntar 5 coses que m'han passat positives. Perquè els estudis que s'han fet, demostren que ajudes el cervell a canviar el focus.
Ho has d'escriure?
Ho has d'escriure.
De puny i lletra, eh?
Sí.
No val dir-ho en veu alta,
no, perquè...
amb la parella...
Aviam, això ajuda, però jo el que et diria ho has d'escriure. I el que diuen els estudis és que nosaltres encara aquest cervell que tenim encara no és prou digital. No és el mateix escriure amb un mòbil, amb un teclat, que quan estàs fent aquesta psicomotricitat fina.
Així ho fixem a la memòria, eh?
Exacte, diu que s'integra molt més.
Més coses.
Jo crec que tothom
ho fa una mica, això de comparar-se i de trobar-se més pringat que els altres, però arriba un punt en què crec que ens hem de controlar, perquè si no mai més ens explicarà res ningú. Clar, tu vas allà i dius, m'ha deixat el nòvio. Buah, doncs a mi el meu marit em va fotre les banyes tres vegades.
Això pot passar, que la gent ens deixi d'explicar coses, no?
Cansen molt, Elisenda, i sap greu, perquè és el que diem, no tothom és la persona que ja dius que no hi ha qui l'aguanti perquè té mala intenció o mala fe. És que són gent que tu t'estimes, que són de la teva família. Però, clar, sí, deixes d'explicar. I amb els amics i amb els adolescents t'ho expliquen moltíssim. Jo amb aquesta amiga no hi vull anar, perquè sempre està amb el mateix, sempre s'està queixant del nòvio que no sé què, de la nòvia que no sé quantos, de tal. Ja no puc més. Clar, perquè esgota. I els adolescents són molt més radicals. Nosaltres perquè tenim paciència. Però realment, quan tu veus amb els adolescents fer certes conductes, veus que és el que ens surt de natural, però que els adults ho matitzem, saps? Perquè ens hem de comportar.
Exacte, estem molt acostumats a passar pels dades del comportament, no? Una de les opcions que suggeria la Laura dilluns és procurar envoltar-nos de persones molt diferents a nosaltres per evitar caure en el i jo més. És a dir, diferent educació, diferent feina, diferent barri, diferent família, per resituar-nos, no? De dir, per relativitzar les coses, per no caure en el i jo més i veure'ns al centre del món i veure que hi ha altres realitats, no? Això pot ser una tècnica?
Sí, ho és, i ho trobo molt encertat. Perquè, a més, fixa't, segur que ho has escoltat, això ho has sentit, pares que decideixen portar els seus fills a determinades escoles perquè tinguin molta més varietat de gent, no? Aquestes escoles, per exemple, jo què sé, et posaré, més elitistes. Doncs, evidentment, doncs estàs envoltada de gent que té un nivell econòmic com tu, més privilegiada. El que et queixaràs serà més queixes com aquelles que dèieu del Piqué, lògicament.
Exacte.
Perquè el teu entorn que hi haurà coses que són... Bueno, que no són de supervivència. I, en canvi, si et barreges amb segons en quins nens, te n'adonaràs que hi ha nens que viuen amb 30 metres quadrats, que no poden tenir un extra, que no fan mai vacances, i això et fa obrir la ment. De fet, què diem del viatjar?
Oh, i tant, que cura moltes coses.
És perquè ens barregem amb altra gent. I vulguis que no, les societats tendim a la
homogeneització, no? Tal costa aquesta, eh?
Gràcies, la periodista. Menys mal que la tinc aquí.
També et dic que hagués pogut fotre una castanya dient homogeneització. Mira com ara. Helena Puigguitart, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens sentim dimecres que ve, eh?
Exacte.
I parlem de narcisistes.
Exacte.
Ui, dimecres que ve, paper i boli, perquè de vegades el narcisista pot arribar a ser el teu pare, la teva mare, el teu germà, la teva germana.
N'hi ha més dels que ens pensem.
Oh, voldré estadístiques. Gràcies.
Fins ara, Helena.
Adéu.
De Catalunya Ràdio, passen coses com aquestes.
93-201-7474. Pedra, paper, tisora, 1, 2, 3, ja. O feu pedra, paper, tisora!
Això sí que és periodisme.
Com fa la Llucia Ramis, fa que sí. A veure, saludem a la Sònia. Sònia, bona tarda.
Va, vinga, a veure.
Saviesa popular. Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Sònia?
De Barcelona Ciutat.
A veure, Sònia, Barcelona Ciutat. Jo apunto, perquè, si truca algú de ses illes també i ho diu com la Llucia. A veure, Sònia, tu com fas el pedra, paper, tisora?
Amb la mà.
Home, xin.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passa un minutet de 3:15 de la tarda. Godai García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabo de segrestar l'Helena Puigguitart.
Ah, molt bé, sembla molt bé.
No marxis, deixa'm 10 minuts. Deixa'm 10 minuts que acabem el programa i et pregunto 4 coses. Mentre fem l'última i marxem...
Va, som-hi.
Va, sort-hi.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Els micròfons de Catalunya Ràdio són... tots teus. A veure, Godai.
Els enduc a casa, els venc a Wallapop.
Escolta, si no et veu ningú, només ho has dit per la ràdio.
Que sabran traquejar, no? Ho veuran, hi deu haver-hi càmeres...
Una mica sí, una mica estem controlats.
Entenc que metafòricament són meus i aprofito per parlar de mi.
Parla de tu, clar que sí. Que ets d'aquests de jo més, que ara parlàvem amb l'Helena Puigguitart.
Ara és el meu moment.
Ara, parla tu.
Vull dir que estic millor, perquè arrossego un mal d'esquena de fa setmanes, però no estic bé, però estic millor, i està millor. Oi?
Quan vens de l'infern?
Exacte.
Qualsevol cosa...
No, i perquè quan et diuen com estàs? Bé, però està sempre bé. Saps qui sempre està igual? Una pedra està igual. En canvi, jo tinc les experiències més positives que la setmana passada.
D'acord. Tot està bé.
I llavors jo penso, ara m'he d'anar cuidant i tinc tot un camí. Vull dir, sempre puc aspirar a estar molt bé. No? De dir, ara que m'hagi recuperat del tot, faré ioga, per exemple, i faré la posició del gat rebregat. Saps això que fan els de ioga, que es van recargolant.
També et dic que t'acostes als 40, no?
Sí.
Si no és un all, és una ceba, t'ho dic des del futur,
Totalment. I em podria cuidar en molts aspectes, no? Podria dir, ara cada matí, en lloc de cafè, faré un batut d'espinacs, escarola i no sé què, posaré uns podcasts en alemany perquè he de perfeccionar l'accent de Baviera.
Sempre va bé.
Però hi ha un moment que la mandra ens vens i no som...
Un moment, diu.
Bueno, exacte.
I gaudeixeu.
Ara.
Passa res.
No passa res. Tots som mandrosos. Val? En aquesta vida hem de trobar un equilibri entre aquestes coses. Val, aquesta era el setup, la presentació, per dir-te que farem un joc.
Ah, oh!
Sobre la mandra.
Llença el guió, eh?
Llença el guió. No, bueno, no hi ha resposta, eh? No hi ha resposta bona, però pots llençar el guió en si això et dona plaer. Et porto situacions i tu m'has de dir, diguéssim, es bifurca aquesta situació en dos finals. Tria la teva aventura. Una part més mandrosa, una part que t'autoexigeixes una mica més.
D'acord.
Cadascú a casa seu que també s'ho apliqui i es visualitzi en aquesta història, cadascú a veure què faria.
Cadascú que faci el que vulgui a casa. Atenció.
Un joc que es diu Tots som mandrosos perquè tots som humans. Aquesta és la primera situació. Tenim una musiqueta de primera situació?
A veure, música de primera situació.
Ens va bé. Ah, sí.
Mira, primera situació reflexiva.
Sí.
És la sintonia de la promo de l'any dels ignorants.
Sí, però ja va bé, ja és ad hoc, perquè la situació diu així. Havent sopat, tens aquell moment abans de caure rendida al llit que tots ens guardem per la desconnexió. Desconnexió del cap, perquè en realitat el que fem és connectar-nos a una pantalla. Sèries, pel·lícules, rodes del 324... Tot és vàlid per deixar la ment en blanc. La meditació dels que no volen arribar al nirvana, però tampoc volen rebentar-se el cap com Kurt Cobain. Però tu no. Tu tens un llibre molt interessant sobre una dona que tenia un asil a Myanmar al segle XIX. Potser és una mica feixuc, però és interessant, eh? Et poses a la teva butaca de llegir, encens la lampareta, a la tauleta hi tens un rooibos i una galeta de xocolata per fer una mica de llaminer. Obres el llibre, et disposes a seguir la narració. Per on passàvem? Ah, sí, la protagonista està en unes oficines del govern. Bé, és tot una mica complicat. I de cop et sona el mòbil.
Ui.
Ui, tu. Em vas vermell. Un WhatsApp del grup de nenes que diuen que hi penseu que el sopar de dissabte s'ha quedat a les 7 per fer una copa abans.
Però que has estat espiant la meva realitat.
Bueno, és que segurament això passa a cada cas, oi? Inconscientment ja tens el mòbil a la mà. O no, com un zombi has obert Instagram. Oh, merda, ja estàs mirant uns reels d'uns gatets que s'entrebanquen, ara un reel d'una gent que fa ceràmica amb una tècnica japonesa. Què fas? Et deixes portar i t'abandones a l'escroll infinit i a la desconnexió? O apartes el mòbil i tornes a fer l'esforç intel·lectual de llegir la novel·la?
M'ho preguntes a mi?
Sí, vull que cadascú a casa seu que tria la seva resposta i què faria. No, jo no jutjo, no vinc aquí a jutjar. Vinc a posar doncs, situacions quotidianes i veure que a vegades ens abandonem a la mandra i tampoc
Mira,
passa res.
Mira, de vacances deixaria el mòbil i llegiria.
Ah, sí?
Sí, segur. Hem llegit 7 llibres aquest estiu.
Uita.
Però, durant la temporada, jo crec que tinc un burnout, allò que diuen, tan bèstia, que acabo mirant coses com un zombi. I aleshores em quedaria enganxada al mòbil.
Molt bé.
Segur.
Com es diu el nom del joc, tots som mandrosos perquè tots som humans i no passa res.
Ah.
Anem a la situació 2, a
Vinga,
veure com...
Vinga, situació 2.
Situació 2.
Carai, tu. Estem a l'ascensor, no? La situació 2, val.
Havies dit vacances, oi? Tercera setmana de vacances. D'aquí 4 dies tornes a la feina. No et fa punyetera gràcia. I abans de la reentré hauries de pintar el menjador,
Uf.
Ordenar l'habitació aquella que hi ha la roba d'hivern, documents i llibretes velles, i la taula de paddle surf. En quin moment vas caure en la trampa de pensar que faries paddle surf? Va, demà al matí et lleves una mica d'hora i fas endreça per anar encarant la tornada a la rutina i deixar aquesta feina feta. Et posaràs el despertador, diguem, a les 8. Tampoc és cap hora.
No sé quina és la disjuntiva, però no, això no passa.
És l'endemà al dematí. Sona el despertador. El pares, t'aixeques i li fas un... posar 10 minuts. O què fas? O el pares i t'ho convences entre llençols que, què carai, estic de vacances.
La B. Seguríssim. Però
bueno,
és que
estic,
jo no estic
Estàs
enfadada, vacances.
Fins i tot, del fet d'haver de fer feina...
No, perquè em conec i no, jo només faig feina d'aquests tipus de coses que vas acumulant quan hi ha una cosa que m'està a punt de trobar, atropellar, tipus, no, ve tota la família a casa, són 25 i no hi ha espai, has de buidar allò. Si no, jo reconec que em deixo vèncer.
Si la taula de paddle surf ja et comença a entrar al dormitori, sí. Llavors diries, va, actuem.
O hi ha vegades que m'agafen allò, que segurament a molta gent li passa, aquelles, entre cometes, pàjares...
Sí,
aquests rampells, de dir, ara ho ordeno tot.
Sí, sí, això ens passa a vegades. Agafes aquesta cosa de preparar la conillera, d'endreçar el teu espai. Molt bé, tenim temps per una situació 3. Anem-hi de cara,
doncs. Situació 3.
Va, aquesta és més de platgeta, a veure.
M'agrada molt perquè tu et deixes estimular per la música, a veure on és. No és platgeta, és dijous vespre.
Bueno, però s'ha d'estar allà.
La selecció no l'he dit jo crec que és més o menys adequada perquè ja el vires al cap de setmana una mica, no? De fet, arribes de treballar quan falten 5 minuts per un quart de 10 del vespre.
D'acord.
Tela, quin dia? Primer, l'embús de trànsit, totes les hores a l'oficina, i llavors aquell problema amb el sidecar... És que només fan que passar-te coses a tu. Bueno, va, ja som a casa, hora de sopar. Els teus 4 companys de pis encara no han arribat i obres la nevera. Només hi ha un manat de bledes i una bossada de mongetes tendres que et va donar la sogra al cap de setmana. Si no les cous avui, es faran malbé i pobra sogra, les va anar a collir de l'hort. Pensa que són mongetes del Carme, fines, fines, ja me'n diràs el què, va dir-te orgullosa. Mentre ho penses, veus a la porta de la nevera un fulletó enganxat amb un imant on hi pots llegir Pizzeria Macintosh, especialitat en pizzas i calzones. Què fas en el teu cas, Elisenda? Cous les mongetes i així fas vida sana i aprofites el menjar que es faria malbé? O fas una trucadeta al teu amic Macintosh que, escolta, suficient feinada has fet avui?
La tercera via.
La tercera...
Coc les mongetes.
Ah, oh!
Les poses en una carmanyola i truques a Macintosh. I el dia següent ja tens el dinar fet, sa, i no has malbaratat el menjar que t'ha donat la sogra.
Molt bé, molt bé.
Home, és la trampa tècnica.
Molt bé, molt bé. Que es ve amb tothom.
Exacte.
Pots enviar-li fins i tot una foto de dir...
Les estic fent.
Fa una oloreta
fantàstica.
Com les
menges una altra cosa.
Bueno, les congeles...
Però sí, això sí que no em fa mandra, veus? Malbaratar el menjar és una cosa que...
Sí, sap greu.
És d'aquelles coses que m'atropellen.
Molt bé, és veritat. I sempre hi ha tècniques una mica per anar surfejant la mandra, com hem descobert avui.
Correcte. La tècnica, per mi, dona man, si em tens... És, quan sona el despertador, jo el deixo sonar moltes vegades, la meva parella sona el despertador i s'aixeca.
Ui, no, no,
i cada
no,
dia penso, però és un heroi, aquesta persona.
No sé aquest tipus d'herois. Escolteu, i no passa res, catalans, per posposar 10 minuts l'alarma.
Jo em dutxo. Però és un cop dutxada ja, el dia engegat.
Sí, sí, sí.
Però si no, verge santa, 10 cops l'alarma, 20 o 30.
No passa res, tu. hem de descansar una mica de tant en tant.
Godai García, moltes gràcies, estimat.
A vosaltres.
Demà, dijous, quin dia mogudet avui a la tarda a Catalunya Ràdio, eh? Doncs demà, dijous, a partir de les 4, tornem a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara, de moment, però, us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Demà ens hi posem a partir de les 4, sobre taula amb el Toni García Ramon i amb l'Òscar Broc, Crònica Negra amb en Guillem Sánchez i, com sempre, amb moltes coses. Una abraçada.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa. Som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues os, com de cooperativa. Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Revolucionant-nos amb en Xico. El músic i productor Cesc Valverde, que també és el bateria del Ginestar, ens presenta el seu segon disc, Sacrificis, on deconstrueix la seva proposta musical per enfilar-la cap al pop experimental. Per fer-ho, ha buscat aliats tan potents com la Maria Hein, la Venus o en Triquell, un d'aquells noms que està revolucionant l'escena, sens dubte. Xico.
Quan en el fons tu estàs dormint.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carol.